Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre, tingueu tots i totes. Aquest és ja el tercer programa del mes d'abril, tot travessant l'Equador. Ahir vàrem estrenar Turandot amb totes les entrades venudes, igual que demà i que diumenge. Quin goig que ens fa que sigui d'aquesta manera. Així hauria de ser sempre, no només amb determinades òperes que coneixem més i que d'aquesta manera volem veure una vegada i una altra i una altra. Oblidem que hi ha altres títols tant o fins i tot més bons i interessants que agrairien més atenció del públic. Per mi, després de més de 40 anys de fer Òpera Sabadell, això continua sent un misteri, la veritat, i em sap greu. Però res, seguim endavant, plens o no plens. I després d'haver parlat abastament de Turandot la setmana passada, canviem de terç. Programa número 563, 18 d'abril, dia de Sant Perfecte de Córdoba, màrtir. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Pover i Fiori és l'àrea que la protagonista canta a l'acte quart d'Adriana Lecouvreur de Francesco Chilea. Era Renata Scotto amb la Filharmonia Orquestra dirigida per James Levine. la noia ha rebut una caixeta amb un ramet de violetes que en el seu dia va regalar al seu estimat Maurizio. Ara ja són seques i Adriana ho interpreta com que Maurizio vol acabar la relació. Olora i besa les flors i canta aquest lament que hem sentit. Pobres flors, nascudes a penes ahir, avui moribundes, com el jurament d'un cor infidel, etc. Però, ai las, Maurizio no vol trencar i ell no ha enviat les flors. Qui ho ha fet té un compte pendent amb Adriana per haver-la humiliat públicament. És la pèrfida princesa de Bouillon que també desitja Maurizio i a qui aquest li va donar les violetes un dia. Ara les torna Adriana enverinades, de manera que la noia, havent-les olorat i besat, ha signat la seva pròpia condemna a mort, com efectivament veiem al cap de poca estona en l'escena final, en què Adriana mor. En aquesta òpera de final tan tràgic, i que ben aviat veurem al Liceu, i en tinc moltes ganes, hi trobem personatges històrics. Adrienne Lecouvreur fou una famosíssima actriu de la Comèdia Francesa, nascuda a la Xampanya. El 1692 va debutar en el cèlebre teatre parisenc el 1717 i de seguida es va convertir en la favorita del públic per la seva manera d'actuar, completament natural i allunyada de l'amanerament estilístic que imposaven les convencions de l'època. Va morir el 1730, als 37 anys d'edat, d'una manera que es va considerar un pèl misteriosa, fet que va fer córrer la brama que havia estat enverinada per una rival amorosa. Maurici, comte de Saxònia, l'enamorat era fill bastard de Frederic August el Fort, elector de Saxònia i rei de Polònia, i la comtessa Aurora von Königsmarck, nascut a Alemanya el 1696. Fou un dels més brillants caps militars del segle XVIII, desenvolupant gairebé tota la seva carrera al servei de França, fins a la seva mort en el Chateau de Chambord el 1750. El militar va tenir una llarga relació amorosa amb l'actriu, que fins i tot el va arribar a sostenir econòmicament en moments difícils. La relació es va acabar perquè ell, molt desagraït, la va deixar quan ja no li interessava i va canviar de man. La tercera discòrdia, que l'òpera li diu en la princesa de Bouillon, es deia Maria Carolina Sobieska i era duquessa de Bouillon, princesa polonesa, neta del rei Jan Sobieski i emparentada amb el més granat d'Europa, cosina germana de tres emperadors, del rei de Portugal i de la reina d'Espanya. Sembla que fou ella qui va robar la mana a la pobra Adriana i en el seu moment els rumors la van assenyalar com a enverinadora de l'actriu i rival. Res demostrat, però. No obstant, no es pot negar que tots aquests fets són molt teatrals i com a tals han estat recollits en aquesta òpera, Adriana Lecouvreur. Però encara no us he dit el tema d'avui. Avui, estimats amics i amics oients, parlarem de verins, un element molt present en una bona pila d'òperes, de les quals n'he seleccionat unes poquetes. Sentim tot seguit l'escena final d'Adriana Lecouvreur amb la mort de la protagonista. S'hi afegeixen Plácido Domingo com a Maurizio i Cheryl Milnes com a Michonnet, un director escènic de la Comèdia Francesa que està enamorat d'Adriana fins al moll de l'os. Què? Tu tremi.
Què? Tu tremi? Trascolori.
Che gioia. No. Quei fiori.
Quali?
I fiori che ti dona.
Io non mai vuoi vederli.
Erano là, poi nel fuoco. Oh, crudeltà! Li gettai nei dolci fiori. Mi pare a morto il tuo amore. Tutta la cortellà, io non vedo che non è.
portar su, correte presto un farmaco.
E lei?
Adriana, amor mio!
Quam amore? Costei me lo ruma, sorridono, Maurizio mio! Maurizio mio!
Sei fra le sue braccia, guardami bene! Ravvisami! Adriana, Adriana! Adriana, me la svien. Respira.
Io tremo.
Confido ancor, ma come avvenne?
Fiuto dei fior.
Il fior, qual dubbio?
Parina!
Onde len, quella rina. Viva, fiero valen, e la buona.
La
thank you.
Adriana! Adriana! Morta! Morta! Morta!
Parlem d'òpera.
A casa Verdi, el verí corre en diverses ocasions. A Nabucco, el Corsaro, Luisa Miller, el Trovatore i Simon Bocanegra, si no me'n deixo cap. Ja se sap, els enverinaments eren un recurs molt sovintejat en l'òpera romàntica. Són dos conceptes que solen anar emparellats, verí i romanticisme. Diuen que el verí és el sistema que fan servir les dones per cometre els seus crims, ja que, a diferència dels homes, que són més barroers i utilitzen mitjans més sanguinaris, com ara punyals i armes de foc, les dones són més subtils i enverinen, que així dissimulen més. Dissimulen més el que passa. I ara ho veurem en els exemples que us posaré, que en moltes ocasions aquests enverinaments són un instrument de suïcidi. Comencem amb el cas més conegut, que és el de la pobra Leonora del Trovatore. Aquesta dama noble aragonesa es debat davant un gran dilema. El seu estimat Manrico, el trobador, està empresonat esperant l'execució en mans del comte de Luna, que en realitat és el seu germà, però no ho saben. Leonora, per tal de salvar Manrico, s'ofereix al comte la llibertat del noi a canvi de lliurar-se al comte, que la desitja bojament. Aquest accepta, però Leonora en realitat no està disposada, de manera que fa allò que veiem en tantes pel·lícules i obre un anell des d'on ingereix el verí corresponent. Em tindràs, però morta i exànime, diu. El que passa és que Manrico, alliberat, li retreu el que ha fet i el temps passa i ella mor, de manera que ell no pot eludir el seu destí i és ajusticiat igualment. Un sacrifici en va. Sentim l'escena final d'Il Trovatore, que inclou la mort de Leonora per efectes del verí. Tiscosta, non respingermi, prima che d'altri vivere. Luciano Pavarotti, Manrico, Joan Sutherland, Leonora, Ingvar Wixel, el conte, Marilyn Horn, Azucena, la National Philharmonic Orchestra i Richard Boninger, la batuta.
Tiscosta, non respingermi, vedi, languente,
Fata abominio, ti maledico!
Tutti, 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 prego, ti volgere per me la freccia, Dio, di questa luna.
Un brivido corse nel petto mio. Donna, svelami, narra!
Sono ed io questa angelo.
L'altre cas verdià que us porto és ultraromàntic, el cas d'una veritable fleuma que també comet suïcidi per raons inversemblants. Anem a Il Corsaro, una de les òperes menys conegudes de Verdi, però de música bonica com sol ser sempre en l'època jove del compositor, basada en un poema de Lord Byron, un dels grans literats del romanticisme, i estrenada en el Teatro Grande, avui Teatro Verdi de Trieste, el 25 d'octubre de 1848. En aquesta òpera trobem Corrado, el corsari del títol, que lluita amb els turcs a la zona de Grècia. A l'assalt de la fortalesa del paixà Said, allibera l'odalisca Gulnara, que l'ajuda i mata el paixà, i fugen cap al seu quarter general. Encara que l'odalisca està enamorada d'ell, Corrado és fidel a la seva enamorada Medora. Aquesta, en començar l'òpera, ja dona mostres d'un cap una mica erràtic, quan vol impedir que ell marxi perquè té un mal pressentiment. Pressentiment que, com veieu, es demostra erroni, ja que l'home torna triomfador. Malgrat això, Medora, tot esperant, es convenç que Corrado és mort. Per què? Doncs mira, perquè el seu caparró malalt i romàntic així li ho fa creure. De manera que es pren un verí. Corrado arriba a temps de veure com la ximpleta es tira la pota i, desesperat, es llença per un penya-segat. Gulnara es queda sense res, ja veieu. Coses del romanticisme. Sentim l'escena final amb la mort de Medora per efectes del verí. Oh, mio Corrado, apressa-t'hi. Amb Jessi Norman, Medora, Josep Carreras, Corrado. Montserrat Caballé, Gulnara, el cor Ambrosian Singers i la Filharmonia Orquestra dirigits per Lamberto Gardelli.
Oh.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara parlarem d'un cas d'enverinament massiu, tant que en moren 6, ni més ni menys. Un cas que involucra un famós personatge històric que ha passat a la posteritat, més que probablement de forma injusta, com una de les grans enverinadores de la història. Vaja, que hi tenia la mà trencada en això de fer córrer uns certs productes per enviar la gent a l'altre barri sense fer gaire soroll. Parlo de Lucrezia Borgia, i després anirem a l'òpera que en va fer Donizetti. Però abans, quatre ratlles biogràfiques sobre aquesta famosa dona del Renaixement italià. Nascuda a prop de Roma el 1480, era filla del cardenal valencià Rodrigo Borgia, o Borgia. Posteriorment elegit papa el 1492 amb el nom d'Alexandre VI, símbol de totes les depravacions i vicis en què va caure l'Església Catòlica en aquella època, i de Vanozza Catanei. Lucrezia tenia uns quants germans, entre ells el famós i malvat i ambiciós César Borgia. Lucrezia fou un peó en mans del seu pare i el seu germà per tal de satisfer les ambicions polítiques de la família, i així la van fer casar successivament amb Giovanni Sforza, senyor de Pesaro, Alfons d'Aragó, un bastard de la família reial de Nàpols, i finalment amb Alfonso d'Este, duc de Ferrara, de ciutat en la que Lucrezia va morir el 1519, de part, als 39 anys d'edat. Fou en el període anterior a Ferrara quan es va forjar la seva llegenda negra, que no demostra res respecte a la seva fama d'enverinadora. Ferrara, per contra, fou molt estimada pel poble, així que pobra Lucrezia li han penjat un veritable mort, malgrat ser més aviat una víctima de la seva pròpia família. Encara més, els enverinaments de la família Borgia tenien un producte associat, la cantarella, un derivat de l'arsènic inodor, incolor i insípid, de provadíssima efectivitat. Lucrezia Borgia és una coneguda òpera de Donizetti estrenada a l'Escala milanesa el 26 de desembre de 1833. En ella veiem Lucrezia, ja duquessa de Ferrara, confrontada a una colla de nobles italians que tenen diversos greuges pendents amb ella i que denuncien públicament en una festa a Venècia en començar l'òpera. Més tard, en una altra festa a Ferrara, al final, tots ells beuen força vi, ben carregadet de cantarella, que els hi provoca certs mals de ventre que els porten a l'altre món. Aquests personatges es diuen Mafio Orsini, Geppo Liberotto, Apostolo Gazzella, Ascanio Petrucci i Oloferno Vitellozzo. Hi ha un sisè que és amic de tots ells, un tal Gennaro, que també sucumbeix a la cantarella. Aquí és on li fa mal a Lucrezia. Doncs en realitat, aquest és un fill seu que va tenir fa anys. Ella pensava que havia fugit de Ferrara, però no, estava a Ferrara i a la festa, i va beure vi. Desesperada vol que Gennaro ingereixi un antídot, però ell solidari s'estima més morir amb els seus amics. Ai, 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 ai. Sentim La gioia de profani e un fumo passager, on els enverinats es comencen a sentir malament, i Lucrezia descobreix que Gennaro també forma part de les víctimes. Ell la vol matar, però no sap que en realitat és la seva mare. Entre d'altres hi sentim Shirley Verrett, Orsini, Montserrat Caballé, Lucrezia i Alfredo Kraus Gennaro, cor i orquestra de l'òpera italiana de la RCA, dirigits per Jonel Perlea.
Oh!
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara parlarem d'una manera molt original d'enverinament, perpetrada per un home aquesta vegada. Anirem a l'òpera L'amore dei tre re d'Italo Montemezzi, una òpera postverista realment molt interessant, estrenada a l'Escala el 10 d'abril de 1913, de la qual us en vaig parlar fa temps en un programa d'aquells de descobriment i que penso que valdria la pena que un dia o altres rescatés en el Liceu, on ja s'ha fet. Es tracta d'una òpera d'ambient fosc que ens porta a temps remots, a l'alta edat mitjana, quan els bàrbars han invadit Itàlia, en un regne dit Altura. El vell Arquivaldo, cec, és el rei, Manfredo és el seu fill, casat amb Fiora, una princesa autòctona que es va haver de casar amb ell com a penyora de pau. Fiora, però, continua estimant el seu antic promès, Abito. Arquivaldo, que també desitja la seva jove, sospita que comet adulteri i la confronta. Ella, enrabiada, confessa la veritat i ell, malgrat ser sec, l'escanya. El vell, per tal de caçar l'amant, el nom del qual Fiora no ha confessat, recorre a un enginyós mètode, exposa el cadàver de la noia i li refrega verí els llavis. Abito ret homenatge al cadàver i li besa la boca, quedant així condemnat. Manfredo arriba i li diu lo del verí. Malgrat ser el marit, no l'odia, i ell també acaba besant els llavis de Fiora, de manera que Arquivaldo es troba molts morts, i fins i tot el seu fill. Molt bona òpera, us asseguro. I ara ens sentirem l'escena final. Eccoti al fine, amb Pablo Elvira, Manfredo, Plácido Domingo, Abito, i Cesare Siepi, Arquivaldo. L'Ambrosian Opera Chorus i la London Symphony Orchestra dirigits per Nello Santi.
Eccoti al fine, sì, t'abbiamo colto. Sei tu, Abito, tu che l'adoravo. Che vuoi tu? Ma non vedi che io non posso quasi parlare.
Ebbene, ebbene.
Sopra la sua bocca, per poterti ghermire, fu disteso un veleno possente.
Mano!
Sulla
la salata, tu l'hai baciata, tu l'hai profanata e muori. Questo facesti tu, tu potesti in questo modo macchiare la sua bocca sacra.
Io no, ma fu mio padre che volle sapere chi tu fossi per me, per la mia gioia.
È giusto, godi della morte mia,
ma dimmi quello, quello che io non so.
Amava el...
Come la vita che le fu tolta. Ma di più, di più.
Ma se vuoi vendicarti, non tardare, che presto io muoio. Vendicati, uccisimi.
Escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
El següent episodi d'enverinament que presentem avui és un home també qui el porta a terme, i no és amb la finalitat de suïcidar-se, ni d'eliminar un rival amorós, ni de venjar-se. No. Aquí estem davant una conspiració política i es tracta d'eliminar el Capitost. Tornem a Verdi, ja que l'òpera en qüestió és Simón Bocanegra. No és aquesta una òpera que hagi sonat gaire en aquest programa, malgrat ser de Verdi. A mi no m'agrada gaire, la veritat. Tot i això, l'he vist unes quantes vegades i casualment sempre amb repartiments d'altíssim nivell. El llibret original és de Francesco Maria Piavi i es basa en una obra teatral de l'espanyol Antonio García Gutiérrez com El Trovatore. I la veritat és que és un llibret difícil d'entendre de tan enrevessat. L'estrena va tenir lloc a la Fenice de Venècia el 12 de març de 1857 amb poc èxit. Anys a venir, Verdi la revisaria amb llibret retocat per Arrigo Boito, sent estrenada el 24 de març de 1881 a l'Escala. Aquesta és la versió que representa avui en dia i per mi segueix sent inintel·ligible. En aquesta òpera ens tornem a trobar amb personatges històrics, totes aquestes famílies que hi surten, Bocanegra, Grimaldi, Fieschi, Adorno, eren famílies de la noblesa de Gènova. Però qui fou exactament aquest Simon Bocanegra, protagonista de l'òpera? Doncs aquest senyor era un corsari, que fou elegit com el primer dogo, que és la mateixa suprema magistratura que la República de Venècia. Primer dogo, dèiem, de la República de Gènova, que fins aleshores es regia per altres institucions. I això fou el desembre de 1339. El 1344, havent perdut suports, deixa el càrrec i s'exilia. Però el 1356 torna i de nou és elegit dogo. Va morir el 1363, probablement enverinat. L'òpera de Verdi no deu anar tan desencaminada. Un tal Paolo Olbiani, que havia estat un dels seus partidaris més importants i després se li gira en contra, enverina la beguda de Bocanegra, que aquest pren a l'acte segon, però no es mor fins a finals del tercer. Sens dubte un verí d'acció lenta. I ara sentim l'escena final de Simon Bocanegra amb la mort del dogo i la reconciliació de tots els personatges que durant l'òpera s'han estat traient els ulls. Grandio li benedici, amb Leonucci, Bocanegra, Jaume Aragall, Gabriele Adorno, Quirite Canova, Maria, Pata, Burciolazze, Fiesco, el cor i l'orquestra de l'Escala, sota la batuta de Sir Georg Solti.
Call! questo serto ducal la fronte cinga di cabriere adorno. O fiesco, compi il mio voler.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I acabarem amb un exemple d'òpera francesa. Me'n venen dos al cap, tots dos força originals, ja que el Verí, en dos casos, és d'origen molt natural, flors, però no com en el cas d'Adriana, sinó flors i vegetals en plena natura. Tots dos casos són d'ambientació exòtica. L'Africana de Meyerbeer, obra pòstuma estrenada el 1865, acaba amb la protagonista, la reina índia Celica, en perdre el seu amor, Vasco da Gama, inhalant el perfum verinós de les flors de l'arbre del Manzanillo. L'altre cas és el de L'Acmé, òpera de Leo Delibes, estrenada el 1883, protagonitzada per una jove hindú del mateix nom que, no aconseguir l'amor impossible de Gerald, un oficial anglès, menja una fulla de datura, una planta verinosa, per morir serenament. Ja veieu el panorama, doncs, quina de les dues escenes escolliré per tal de cloure aquest enverinat programa? Doncs la de L'Acmé, perquè fins al moment present de Delibes ha sonat molt menys que Meyerbeer, no parlem d'òpera. I perquè crec que cal reivindicar aquesta bonica òpera, que com tantes altres només coneixem per un o dos fragments, en aquest cas el duo de les flors i l'àrea de les campanetes, i s'ha acabat. Celui, escena final de L'Acmé, amb mort de la protagonista inclosa. En Gabriel Baquier ni la canta Joan Sutherland, L'Acmé i Alain Vanzo, Gerald. L'orquestra és la de l'Òpera de Monte Carlo i el director, òbviament, si canta la Sutherland, és Richard Bonynge. I amb això us dic adeu, fins la setmana vinent, que ja estem començant la cocció d'un nou programa. Això és un no parar, eh? Adeu-siau i fins dijous que ve.
Oh.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.